entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.ametllamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges. Avui parlem amb Germán Rodamilans. Ell és astròleg i investigador i és el primer cop que col·labora amb nosaltres, però esperem que hi hagi moltes més col·laboracions. Germán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens volies parlar de l'astrologia.
Sí, és clar. Sí, sí, correcte.
Evidentment, en un astròleg és normal que parli d'astrologia.
Sí, seria, és força lògic, no?
Sí. És un concepte molt ampli, però bueno, si vols, doncs... A veure si podem escurçar
una
mica.
Una mena d'introducció, perquè evidentment és el primer programa aquí a la Cala Ràdio i bueno, espero que sigui del gust de tothom. La qüestió és què és l'astrologia. Home, hi ha moltíssimes definicions que s'han fet al llarg de la història, de la història de l'astrologia, que és una història que té històricament té diverses parts. Una part molt antiga, que ja no té res a veure amb l'astrologia actual. I l'astrologia actual, tal com la coneixem ja, és al llarg de les investigacions que s'han fet al llarg del segle XX, i ho dic amb totes les lletres, investigacions i experimentació, sobretot des de l'aparició de la psicologia com a disciplina del coneixement. Doncs a partir d'aquí l'astrologia és un concepte molt ample perquè en aquest terme es poden incloure moltes disciplines diferents, com ara la filosofia, evidentment la psicologia, gairebé en totes les seves possibles branques, que en té moltes, a més, la psicologia de fet per si sola ha experimentat una evolució molt sorprenent, especialment al llarg del segle XX, i també l'astrologia té un vincle estret i significatiu amb l'astronomia. Evidentment, tots els càlculs que els astròlegs fem, bueno, que abans es feien a mà, que ara la informàtica ha resolt aquest problema, doncs tots els càlculs són, en principi, càlculs de caràcter astronòmic. L'astronomia és una disciplina doncs, molt complexa, que estudia tota aquella fenomenologia física, química, etc., que està més enllà del planeta Terra, on visquem. I, bueno, llavors hi ha una definició d'un senyor, que ara no recordo el nom, que deia que l'astrologia és astronomia aplicada als propòsits, aplicada a l'anàlisi psicològic, o de la psique, també, no?, de l'ésser humà. En conjunt, l'ésser humà és una estructura energètica molt complexa, això també hi ha hagut moltes investigacions, tant en el camp psicològic com en el camp esotèric, temes del que parlarem més endavant, i, bueno, evidentment es pot resumir en 5 minuts, ni en 10, ni en 25,
ja.
Què és l'astrologia? L'astrologia ve de les paraules astra i logos. Logos és una paraula que ve del...
Grec.
Sí, el grec exacte, que vol dir raó.
Coneixement.
És una barreja de conceptes que vol dir que les coses s'han de discurrir amb la ment i s'han d'entendre de forma conceptual, no? I també a través del diàleg. I astra, evidentment, té a veure amb el brillo que suposa tot allò que veiem. Per fer l'astrologia no parla dels estels, que són els centres, doncs, d'aquests puntets de llum que veiem a la nit, no? No, l'astrologia és fonamentalment l'estudi del sistema solar, en el qual hi ha un únic estel, que és el Sol, i els planetes que l'envolten, les seves òrbites, i l'estudi d'aquestes òrbites, dels cicles que es van formant, i tot en relació, tot plegat en relació a la persona que ha nascut en un moment i un lloc de la Terra, doncs és el que en podríem dir la referència astrològica, partint d'un concepte astronòmic, perquè el sistema solar és, primer de tot, un concepte astronòmic. Bueno, aquesta és la introducció. Ja et deixo que facis més preguntes perquè, si no, m'enrotllo de mala manera.
Com es pot ajudar l'astrologia, el coneixement, de néixer en un moment donat quan hi ha una configuració, no sé com se diu, de planetes determinada?
Bueno, sí,
i com ens influeix?
La paraula configuració és correcta. També els astrologs la fem servir, no? Hi ha moltes configuració, pauta energètica... Bueno, hi ha diverses formes, els elements, els quatre elements, això en parlarem més detalladament un altre dia. La qüestió és en quin sentit pot ajudar l'astrologia? Doncs té moltíssimes aplicacions. L'astrologia ve a ser com una mena de coneixement que pot ser molt específic o pot abarcar moltes formes d'entendre qui som i on anem i d'on venim, evidentment. L'astrologia té una vessant, pues, no sé, òbviament psicològica, té una vessant mèdica, té una vessant pedagògica, té una vessant espiritual mística, que també és important, té una vessant d'investigació pura, on es treballen en patrons energètics al marge de les qualificacions morals que els hi puguem aplicar a aquests patrons energètics. De fet, l'astrologia és amoral. És amoral en el sentit que no depèn d'un prejudici fonamentat en els conceptes de bé i mal. Això és molt important. Com a mínim, és important per mi i suposo que per tots els astròlegs. L'astrologia també és molt útil per entendre la part inconscient de l'ésser humà, terme que és derivat de l'evolució de la psicologia com a disciplina gairebé científica i alhora no tan científica, perquè clar, treballar amb la psique d'un ésser humà no és com treballar amb un objecte. Uh-huh. És més complicat. Llavors, el terme inconscient, alhora també està el terme subconscient, però aquí l'astrologia treballa més amb el que entenem com a inconscient, que és el dipòsit de tot allò que no entenem de nosaltres mateixos i que per una cosa que es diu projecció l'acabem trobant en l'entorn en forma de destí. Aquesta curiosa definició, que ja la va desenvolupar Carl Jung, famós psicòleg,
sí, psicòleg humanista
de Suïssa,
sí,
que fa bastants anys d'això, doncs ha de deixar molt clar que l'astrologia és una forma de veure el que per tu sol no podries veure mai. O sigui, és arribar a un coneixement de tu que et permet una reformulació del teu destí. És molt important, això. Però, bueno, aquí
o sigui,
hi ha més temàtiques que explicar. Digues.
Tan important és això, com estan disposats els
sí.
planetes quan,
sí.
quan naixem?
Força, bastant més de que la gent que no ha estudiat o la gent que no té... Bueno, estudiat això, clar. Tothom no
però això per què? No? Perquè som part del cosmos? O
evidentment,
perquè...
evidentment. Som el microcosmos del macrocosmos.
Uh-huh.
És a dir, un ésser humà conté en la seva constitució energètica...
Un petit cosmos.
Exacte, som un cosmos.
Uh-huh.
I el sentit d'ordre, les funcions que podem desempenyar, té una analogia, la llei de l'analogia és una llei important de recuperar, amb l'ordre que tenia el cosmos, en aquest cas el sistema solar concretament, perquè el cosmos és un concepte molt ample que també ve del grec, curiosament. Del grec venen moltes coses, també l'origen de la filosofia. La filosofia també és un concepte que està vinculat a l'astrologia. I a partir d'aquí, bueno, pues, sí que és important. És tan important que una dada tan aparentment banal com l'hora i minut de naixement, una dada que antigament gairebé no es tenia en compte, és el que et permet moltes línies d'investigació que et poden ajudar a descobrir el que d'una altra forma seria impossible de saber. La teva vida, el teu interior, les teves disponibilitats o possibilitats i el sentit de la teva vida. Això depèn de l'hora i minut, del lloc i de la data de naixement. Això de tan tonto és l'origen de sistemes molt amples que molts astròlegs han anat dissenyant o han anat estudiant i divulgant, com ara les progressions secundàries, els trànsits, les revolucions solars... Hi ha altres sistemes més moderns, com el punt de l'edat de l'escola Uber, que en parlarem un dia. És força fàcil de calcular i molt interessant d'entendre. I sistemes que jo mateix he elaborat, com no. Jo, els astròlegs, el que tenim és una vena molt creativa. És una disciplina quan l'estudies no et quedes només amb el que estudies. No acceptes només la tradició astrològica, que cada cop és més ampla, perquè cada cop hi ha més publicacions, més persones capficades. No? També fots el teu gra de sorra, i en aquest sentit jo i molts altres doncs, hem ficat en la nostra pròpia vessant interpretativa. Però sí és important, si sí, la configuració energètica dels planetes, del Sol i la Lluna, que també s'inclouen en la carta astral, i bueno, ja et dic, és complicat, és que és molt complicat, és molt senzill.
I és molt ampli també,
molt
perquè
ampli,
hi ha molts
molt
factors.
Clar, perquè és la
representació. La configuració de la que parlaven, hi ha molts factors. Que... No és només això, quin horoscopo ets?
Que va.
O quin és, en tot cas, anem una miqueta més enllà, quin és el teu ascendent? No, hi ha moltes més coses.
Bueno, però ja és a nivell popular, ja és molt que hi hagi molta, cada cop més persones que no es conformin amb el seu signe solar, que es diu, no? Si no, vulguis saber l'ascendent. Ara, què vol dir tenir un ascendent? Això és un estudi també molt de tenir en compte que tampoc s'assembla gaire al que la gent pot arribar a pensar, no? La gent, evidentment, que no està informada.
Uh-huh.
I els astròlegs mateixos tampoc estem del tot informats, perquè les mateixes coses que estudiem en surten noves investigacions que les poden rebatre aquests nous enunciats. La qüestió és complicada, però és tan interessant que, bueno, que no pares mai. De fet, si l'astrologia fos una qüestió tan simple com dir, mira, els àries són impulsius, els taures són molt tranquil·lets i els bessons o gèminis són molt intel·ligents, Això de l'astrologia no tenia cap sentit.
Ja.
No servia absolutament per res. Jo porto prop de 26 anys, que vaig començar a estudiar, concretament astrologia esotèrica, que és un altre vessant de l'astrologia força complicadeta, i no té res a veure. Si fos tan senzill, jo no hauria estat tots els dies, i tots els dies literalment,
Sí.
Pensant en el tema, o agafant un llibre, o parlant amb alguna persona, o fent alguna investigació concreta amb algun client o amb alguna persona interessada. No hauria estat tan involucrat si fos una cosa tan simple i tan absurda com definir únicament el caràcter des d'una tipologia normal. A més, el caràcter és una coseta més complexa que això, també. El que és la identitat... Per això l'astrologia ha de ser una forma de la psicologia, o a l'inrevés, també en podríem dir. Hi ha astropsicologia, psicoastrologia, astrologia psicològica...
Són complicats els humans, Germán, i després, total, després ens convertim en pols.
Bueno,
polvo eres i en polvo te'n convertiràs.
D'això tinc... No, penso que del tot no és així.
Bueno, bàsicament.
Un altre dia, si voleu, els oients, i especialment tu, podíem parlar de la vida post-mortem,
vale.
Del tema de la reencarnació, del tema de la llei del karma...
Em sembla molt bé, sembla molt bé. I suposo que en aquesta configuració d'astres, quan un neix, ja és com a la vida, o el cosmos, o com vulguis dir-lo, o allò que emana...
Sí.
Ja té en compte aquestes qüestions càrmiques. Suposo que tot és com un gran plan.
Ui, tant.
Establert d'antemà. Per això, la gran pregunta ara, estem predestinats o, malgrat els astres, tenim libre albedrío? Germán.
Sí. Hi ha una frase molt antiga, que els astròlegs no fem més que recórrer amb ella, perquè l'hem vist infinitat de vegades publicada, és: els astres inclinen però no obliguen, diu una frase molt antiga. Inclinen, és a dir, provoquen tendències però no obliguen, perquè evidentment hi ha un factor que no es pot esbrinar amb l'anàlisi d'una carta astral o d'un mapa natal, i és el factor voluntat, i també el factor evolució. Una carta astral no et diu res sobre l'evolució veritable d'una persona, o sigui, la seva maduresa autèntica. Només marca unes disposicions energètiques que t'inclinen com a tendència cap a un cantó o un altre, i tot això, a més, s'ha d'entendre d'una altra forma. Una tendència no vol dir necessàriament un destí en el que inevitablement aquesta tendència l'hagis d'actuar, i t'has d'enfrontar amb el seu karma, la seva conseqüència d'haver fet tal cosa. El coneixement d'una energia ens permet derivar-la cap a un altre cantó, o com a mínim minvar els efectes destructius, si han de ser destructius, perquè aquí també hi ha molt que parlar sobre el que és. Jo crec que el destructiu és allò que no acceptem amb nosaltres mateixos, i ens surt de cop.
Sí.
Que això és el més destructiu que hi ha. Per tant, el coneixement és una forma perfecta de teràpia perquè un dia, no, des del nostre inconscient, no se'ns ofegui amb material psíquic reprimit del que no podríem fer res. I l'astrologia també serveix molt per això. Però bé, bueno, evidentment ja podeu comprendre que l'astrologia no es pot resumir, no s'ha d'estudiar...
En una entrevisteta d'un quart d'hora.
Que va, impossible. Però
bueno,
en aquesta temàtica, qualsevol altra temàtica important, un quart d'hora és... Però bueno, la qüestió és...
Tu fas cartes astrals.
Sí, evidentment, n'he fet durant anys, no tots els dies, evidentment, seria esgotador, a més, he anat canviant molt de mètode, de formes d'anàlisi, de presentació, però bueno, finalment vaig quedar amb un sistema, més o menys, que m'ha deixat content. Era molta feina, perquè era un anàlisi en el que la persona no estava al davant, perquè molt sovint no pots quedar amb la persona. Era tot un treball, un material escrit, i bueno, formava un llibre de 200 pàgines per persona, ple d'anàlisi.
Home, en lo que tu xerres no m'estranya, lo de les 200 pàgines.
Sí. Però bueno, aquest sistema finalment l'he tornat a canviar, perquè trobo que és excessiu, a part tampoc em surt de compte a nivell de temps i això.
Clar.
Llavors, a partir d'ara, si algú vol algú i es vulgui posar en contacte amb mi, jo l'explicaré abans que vulgui algú, i si llavors sí que és una hora mitja així, amb la persona al davant, la persona pot fer preguntes, podem indagar punts concrets de la seva estructura energètica, el seu mapa natal, i pot descobrir per si mateix l'aplicació de certs mètodes bastant originals, inclús els meus propis i algunes altres escoles d'astrologia molt interessants. I bueno, a partir d'aquí és un món del que no tenim notícies ni coneixement en el dia a dia. És impossible saber això, no sé que estiguis molt capficat.
La persona es veu reflectida quan li fas la carta astral?
Depèn.
La carta astral, suposo que a partir de la data i l'hora de naixement,
sí,
ja surt tot, no? Surt com estaven configurats els...
Home, això de que surt tot també és una mica...
Bueno, tu ja m'entens.
Sí, bueno, jo entenc, surt tot allò que és necessari que la persona en el seu moment i davant la seva crisi, la que sigui, pues necessitis saber.
Ja.
No és que surti tot, tot, perquè tot, tot és impossible. A més, quan treballem molt amb el tema inconscient, evidentment, com que és inconscient, la persona...
És un calaix de sastre on s'ha ficat tot i
clar,
vés a saber per on pot sortir.
Boi dolent, eh?
Sí,
el tema
sí.
Inconscient, a més, és un tema psicoanalític que s'ha d'estudiar d'una manera una mica acadèmica per entendre veritablement què és l'inconscient, perquè no és el que es dedueix únicament pel seu nom. O sigui, no és l'oposat a la consciència únicament. En part sí i en part no. I a més, quan parlem del tema inconscient i es treballa amb el mapa natal, evidentment es diuen coses o es fan entendre coses que del tot són difícils d'assimilar perquè precisament provenen d'una part de nosaltres que estem acostumats a negar. Si estàs acostumat a negar alguna cosa que t'ho diguin no et farà cap gràcia i llavors no t'identificaràs.
Yeah.
Si doncs una veritable lectura astrològica, com ara una lectura de tarot ben feta, de vegades sorprèn, de vegades negativament a la persona, o molt positivament, perquè li explica coses que no hauria pensat mai que fos possible aquesta persona de fer o d'entendre. És un camí d'integració, i per això entendre això hem d'entendre què és la integració, que és el tema d'identitat, i la identitat va més enllà de si tens la butxaca plena, o si ets famós, o si et trobes bé de salut. Són conceptes molt més subtils, però alhora molt més propers al que és realment un individu. Bueno, en fi, és una astrologia, podríem dir, intimista, l'astrologia psicològica. Parla de com crees les teves circumstàncies i com has d'entendre el teu camí. En el cas que vulguis recórrer un camí, si no seria tot inconscient.
I llavors pot tenir una vessant terapèutica?
Sí, bueno, clar, evidentment tot el que et faci entendre allò que no entens,
sí.
Qualsevol persona, això, aquí estem tots igual, eh? Jo, com que sàpiga, fia meva, això no canvia, jo també sóc inconscient del meu inconscient, no? Evidentment, és una reflexió una mica tonta, no? Perquè...
No, però tens tota la raó del món, sempre... És més fàcil veure l'ull, la palla en l'ull de l'altre.
A
nosaltres ens costa molt.
Ui,
podem donar consells, podem fer molta difusió de coses que es poden fer per millorar la nostra vida, però aplícate-les. Aplícate-les, que depèn de la motxilla que portis.
És gairebé impossible, de fet, és amb el contacte amb l'experiència, sobretot en el camp de les relacions afectives,
és
on l'inconscient es projecta més, és quan més aprens. En cops molt durs, normalment. De vegades no són tan durs els cops, depèn la constitució anímica, depèn els moments astrològics que marquen configuracions energètiques que van canviant la teva reacció.
Bueno, però de vegades també, Germán, la duresa dels cops també és una garantia, si te'n surts, que allò queda més net. De vegades quan pots fer més net amb un cop bastant dur que no pas en copets. Que normalment no t'enteres de res.
Mira, hi ha una única forma d'arribar a una mena d'integritat a la vida, o sigui, de no ser una entitat múltiple que no sap en cap moment qui ets. La manera d'arribar a una entitat única és passar per una psicoteràpia, que és l'experiència i el coneixement.
L'experiència de la vida.
L'experiència de la vida, però guiada. És a dir, perquè si no arribes als 80, 90 anys, en cas que arribis, i dius, bueno, què sóc jo finalment, no?
Uh-huh.
Arribar a això és molt trist. Perquè vol dir que mai has mirat on has de mirar. Sempre has mirat on no has de mirar.
Cap en fora.
Cap a fora, exacte.
I bueno, és molt trist, però li passa a molta gent. Li passa a molta gent. Encara no m'ho vull incloure, espero que no.
Home, no.
Que no m'hagi d'incloure, espero arribar als 80 no. I haver trobat un sentit a tot.
No, tu i jo som joves encara.
Sí.
Jo en tinc ara 45.
Tu no digues la meva edat.
No diré res de tu, però jo tinc 45.
Jo tinc una veu molt jove.
Amb això ja estàs donant a entendre que potser la teva veu no correspon amb la teva edat cronològica.
Jo tinc una veu molt jove i sóc una persona jove.
Home, esclar, jo et conec, ets molt jove, evidentment. Sí que ho ets, sí. Però la joventut és un tema d'actitud davant de la vida, no és un tema de...
Sí que és veritat. És un tema de... Més aviat de que l'esperit no té edat, no? Al final.
Bueno, es podria dir així, sí. Passa que el concepte d'esperit és una cosa que no podem tocar i, de fet, no hi ha ensenyances molt clares al respecte. Doncs no sabem el que és.
Germán, estem divagant molt.
Sí.
No sé si ha quedat clar tot el que és l'astrologia.
Ens
hem pogut apropar mínimament.
Sí.
Sabem que fas cartes astrals.
Sí, evidentment.
Que pot ser una manera de que la persona es conegui i pugui, no sé, doncs, a partir d'aquest coneixement es pugui aplicar solucions o no a la seva vida.
Sí, bueno, una carta astral...
I es pugui sorprendre, també. Suposo, també, no? La viència suprema. Hòstia, doncs això... pues sí, això... Hòstia, jo això no sabia, però a mi em va sorprendre molt quan me van fer la primera carta astral, de tot el que sortia, no?, sobre mi, me va sorprendre molt agradablement perquè eren coses que jo intuïa, però que per circumstàncies de la vida potser se'm negaven. O jo me les negava a mi mateixa, vull dir, això també és el destí, no?
Sí,
cadascú té el seu camí, li costa menys, li costa més, però al final estan ahí, estan no sé si estan latents o en potència i s'han de ficar...
Sí, l'ésser humà, en un moment donat, o qualsevol de nosaltres, en un moment donat, tingui l'edat que tingui, és només un fragment de la seva totalitat. Aquest concepte és molt important tenir en compte. I la totalitat hi és al mapa natal, però el fragment és la persona. O sigui, a través d'una carta astral, la persona està estudiant com el seu fragment actual casa o no casa amb la seva totalitat, que de fet, com és molt més total, molt més ample que el que és, doncs també la desconeix. I això també és una altra concepció de l'inconscient. Allò que no coneixem perquè no tenim la maduresa per poder assimilar-ho.
Germán,
ajuda, això.
Perdona, digues. Que t'he interromput.
No, digues.
Fas xerrades, no?, per aquí,
bueno,
a prop,
sí. A veure,
les nostres terres.
A veure, jo fent força xerrades en altres poblacions que no són pas aquí, perquè jo m'he canviat de vivenda i de lloc. Ara sóc aquí a
Santa Bàrbara.
A Santa Bàrbara, concretament. És on visc, però bueno, tota la zona del Baix Ebre, de Montsià, etc. Ara jo tinc una xerrada demà dissabte, a Cau de Fades, que és a Tortosa.
Sí, quan escoltem això ja haurà passat. Sí.
Però no és una xerrada d'astrologia. La xerrada d'astrologia, una mica en la línia del que hem parlat avui, però òbviament amb altres temàtiques també, és el proper 4 de desembre a l'Associació Sirga de Roquetes.
Sí. Això és a l'Ajuntament de Roquetes, potser?
L'antic Ajuntament de Roquetes.
Molt bé.
Que és una sala gran, està molt bé. Allà em vaig fer un parell de xerrades fa un temps. N'he fet algunes coses, el que passa que, degut a la feina, no tinc gaire temps.
Val.
Ara torno a tenir temps i mira, ara estic aficadíssim.
Doncs bueno, 4 de desembre, a Roquetes, xerrada
sí.
Sobre astrologia.
Sí,
qui vulgui...
de desembre, l'hora és a 6:45.
6:45, 6:30, sí.
A les 18... No, perdó, m'he equivocat. Disculpa, a les 18:30 és la xerrada de demà, que no és d'astrologia, és dels Misteris de Montserrat.
Molt bé.
La xerrada d'astrologia serà a les 19:40. No, sí, a les 19:45. No, a les 18:45, perdó.
18:45.
Sí, a les 6:45.
O sigui, aquí seria 7:15.
Bueno, sí, clar, en el llenguatge d'aquí seria 7:15. O 7:15, és igual, tant se val, si l'hora és la mateixa.
Sí. Germà, moltes gràcies.
De res,
i t'esperem en els pròxims programes que puguis col·laborar amb nosaltres perquè tens moltes coses a dir-nos.
Sí, bastantes més de les que...
I això dels Misteris de Montserrat estaria molt bé, però bueno...
Ui, els Misteris de Montserrat són...
Molt misteriosos.
Misteriosos no tant, perquè els revelaré alguns d'ells, tots no puc, perquè ni tan sols sé jo quants en té Montserrat. I no parlem d'ovnis, eh? No, el Misteri de Montserrat del que jo parlo no té res amb els ovnis.
Que també se'n parla d'això.
Sí, sí, però com que és una cosa... Jo sempre parlo d'allò que normalment no es parla ni tan sols perquè ells que ho han parlat. O sigui, el meu sentit de l'originalitat és molt sorprenent fins i tot per mi mateix. Sempre acabo trobant dades ni publicades ni parlades en cap lloc. I la de Montserrat és una d'aquestes dades. En fi, demà a veure si és un dia diferent en el que un cop més, com he fet aquí, doncs la gent em pugui escoltar i puguem sortir tots. No amb més coneixement, sinó amb més fam de saber coses que en la vida quotidiana pues, no ens inspira a saber.
Doncs,
ja veurem què passarà.
Germà, moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda a tu, gràcies.
Bona tarda, Agustí.
Hola, bona tarda, Sari.
Avui parlem amb Agustí Centelles, de les 27 Pedres d'Amposta, un altre cop.
Sí.
I en aquesta ocasió és sobre un dels tallers que es realitzen allí al centre, que porta per títol Camí a la unitat en parella. És una mica una parella unida. Hauria de ser així, no?
El concepte una mica més ampli i tot, eh? I una parella ha de fer, ha de ser un, no? Ha de ser un i és un camí, és un camí de creixement i que té doncs, diferents graus d'unitat, no? I hem d'anar doncs, al màxim grau. Sí, sí.
Com s'aconsegueix això, Agustí? No és fàcil, no?
És un treball personal d'anar integrant, anar soltant tot allò que interferix en un, eh? Vull dir, perquè en definitiva en el moment en què un està net, està limpio, està... té totes les lopes o les interferències o les coses que ha de treballar una en aquesta vida, pues les va polint, les arestes aquestes les va polint, pues és molt, molt fàcil o molt més fluid poder arribar a la unitat en parella. No? Entonces, com se fa el treball, el taller, com l'organitzem una mica, no? En aquest camí,
sí.
En aquest taller de camí a la unitat en parella. Pues bueno, és un taller que és molt bàsic, eh? O sigui, comencem molt bàsic però molt potent a la vegada, perquè és que el que se toca són temes de fondo. Mm? Antes, què és el primer que una persona ha de tindre equilibrat per a poder emprendre una relació de parella d'una manera, pues, en la millor de les condicions? Pues bueno, com la seva polaritat masculí i femení, que tots tenim, ha d'estar equilibrada en la justa mesura en cada un dels primer en un mateix i després l'altra persona pues, s'ha de complementar. Mm? Llavors, pues, bueno, el primer que se fa pues, és un treball en el qual un pues, pot veure, se fa evident, se fa palès, com estan la seva part masculina, la seva part femenina, com interactuen entre elles, i d'aquesta manera pues, què és quins són els treballs o les actuacions que un ha de fer per aconseguir harmonitzar aquest tema. Mm? Això ho fem una mica utilitzant eines com les de les constel·lacions, les eines de representants, constel·lacions familiars, en la qual el que se fa és que dels participants, dels que venen allí al taller, la persona en si que està treballant es fa d'espectadora i les dues persones agafen el seu rol de la seva part masculina, el seu rol de la seva part masculina, i ens van dient què és el que van sentint, com se van relacionant, l'energia que hi ha allí a la sala, que se crea per a poder-se fer això. Ens va donant informació visual i sensible, fàcil de poder interpretar, de com està el masculí i el femení en cada un de nosaltres. És molt sorprenent, la veritat és que... sorprenent i a la vegada pues que te reconeixes moltíssim. No? El que passa és que, clar, sempre quan un ho té davant pues és molt més fàcil que quan ho té dins seu, no? de poder veure, treballar, analitzar.
Això de les representacions es fa molt, no? En teràpia, també en constel·lacions.
Sí, perquè és una eina és molt visual i molt fàcil. O sigui, en el moment en què això és un exercici que hauríem de saber fer tots en nosaltres mateixos, que és en totes les coses de la vida, que és separar-te de la circumstància i veure-la des de lluny.
Ja.
Poder-la veure. Però, clar, això és molt difícil.
Separar-te dels esdeveniments creats per la ment molts cops. Vull dir...
Hi ha moltes interferències, hi ha moltes... Molt és difícil... poder veure el que... O sigui, poder... Aquesta capacitat d'abstracció i d'anàlisi des d'un mateix. És molt fàcil analitzar i veure els altres, però a un mateix és molt difícil.
Ja, és veritat.
Llavors, això és una eina que és molt fàcil, que ho fa molt fàcil, perquè, clar, en definitiva, tu estàs veient allí a dos personatges que estan fent de la teva part masculina i la teva part femenina, no? I veus com interactuen i els reconeixes i te sents identificat. O sigui, no els veus aliens, perdó. No els veus aliens a tu, los veus que formen part de tu, però és molt fàcil perquè ho veus davant, no? És com una petita pel·lícula que te passen.
En concret, què surt, Agustí? Per exemple, aquesta persona que fa la part femenina o la part masculina?
Bueno, pues, pots veure pues, una part... se pot veure una part femenina dolorida, una part femenina dèbil... Bueno, cada una de les parts pot tindre moltes connotacions, una que domina més, l'altra que domina menys, una que inclús poden estar com a contraposades o enfadades, a una li té un domini sobre l'altra, una pues, està molt alegre i l'altra pues, pot estar pues, bueno, pues, una mica decaiguda. El ventall de possibilitats és amplíssim. És amplíssim com la vida mateixa, com els estats d'una persona. Llavors, el que se requereix aquí és de que, primer, que les dues parts estiguen bé. Estiguen bé cada una en ella mateixa. O sigui, la part femenina estigui bé, estigui equilibrada, se senti a gust, se senti còmoda. I després que la part masculina també se senti a gust, se senti còmoda, i que la relació entre ells dos també estigui correcta. I cada un, pues, tindre pues, una persona femenina, pues, més o menys hauria de tindre un... No, això no és que sigui matemàtica, però bueno, pues, unes tres quartes parts de femení i una quarta part de masculí, això una dona. I l'home, pues, al revés. Les dos, tant l'home com la dona, han de tindre les dues parts, les dues energies.
Yeah.
I han d'estar pues, harmòniques i equilibrades. Aquest és un treball que és molt... És bàsic, és de lo primer que s'hauria de fer-se a una persona, pues, pues, bueno, tindre les seues energies, les energies de gènere, tindre-les ben posades. Mm? Llavors, bueno, pues, este treball ja te deixa, bueno, pues, és com una petita revelació del teu estat, és una radiografia bastant potent. Després, el següent treball és va de neteja. Clar, pues, bueno, pues, la gent que sol vindre és d'edat, pues, és gent que pues, bueno, pues, han tingut pues, les seues parelles pues, o estan ja en una parella o venen sols, però que ja han tingut diverses relacions.
Sí, i han fracassat, diguem-ne.
Bueno, pues han tingut les seues
menys i més, no?
Clar, sí. No són fracassos, són experiències. És un aprenentatge.
Uh-huh.
Però, clar, aquests aprenentatges, si tu no els has solucionat, no els has gestionat, siguen com hagin sigut, no els has gestionat bé, queden residus que t'impedeixen estar net, estar obert, estar equilibrat per a la següent experiència o la següent parella.
Què vols dir? Que sempre repetim els mateixos patrons? O no? De vegades no?
Este és un tema. Però sí que si tu t'ha quedat un dolor, una ferida no curada de la parella anterior, tu a la pròxima ja no vas en la mateixa actitud que vas anar en la primera.
Sí, és veritat.
Uh-huh. Llavors hi ha un treball molt, molt potent en el qual tu, pues, bueno, pues, veurem, si no és un cas molt exagerat de que he tingut moltíssimes parelles,
sí.
No donaríem abast en un dia. Però, bueno, lo normal és que pues, bueno, pues, tothom tingui dos o tres parelles molt importants, o una. I llavors fa un treball, utilitzant la mateixa eina anterior, que hi ha una persona que fa de representant d'esta parella,
sí.
Agafa l'energia d'esta parella, i tu pues, bueno, pues, en aquell moment tens una oportunitat boníssima per a solucionar-ho, i a més de manera constructiva. Se fa tot un protocol, en el qual tu pues, li dones les gràcies, li tornes pues, el que és d'ell, tu agafes el que és teu i pues, agraeixes el temps compartit i pues, li crees un tancament d'aquella relació perquè tant un com l'altre puguen continuar les seues vides i havent-se quedat el positiu d'aquella relació. I el que més pues, se solta i se neteja. I és també molt increïble que, pues, bueno, pues, claro, relacions que tu penses que estan completament acabades i de repente quan te fiquen aquella energia de l'altra persona davant,
sí.
Uah, pues, dius, hosti, com és possible que encara m'afecte, no? Sí, jo em pensava que això estava acabat i recabat. I clar, en aquestes energies, en aquestes circumstàncies de que una encara li afecta les relacions, la presència de l'energia de la parella anterior, no pot treballar o començar una parella en tot el lloc i des de lo correcte, des de l'equilibri. Disculpa. I llavors, és realment un altre treball potentíssim que la gent se queda bastant impressionada que ens pensem que les coses, que el treball està fet, que les coses estan fetes, que s'ha solucionat, i sempre queda alguna coseta per a solucionar. I el descans que te queda de poder dir, de poder fer si alguna cosa s'ha quedat a l'aire, si alguna parella, perquè a vegades passa que tu saps que allò es va quedar a l'aire, però bueno, dius, a mi ha passat l'oportunitat, ja no l'he tornat a veure, ja no tinc relació. Poder expressar, poder dir allò que es va quedar per a dir, això allibera tantíssim que realment és un treball molt, molt potent.
És curiós, no?
Són dos feines, hem dedicat, hem equilibrat la part, o hem mirat a veure com estan per a treballar, la part masculina i la femenina, i hem netejat tot el que hi havia de residus anteriors per a poder fer. I després el treball últim que se fa, ja per la tarda, és també molt sorprenent i té que veure en les referències més pròximes que tots tenim en el tema de parella, que és el pare i la mare.
Ja.
El pare i la mare són la parella que nosaltres hem vist des de que vam néixer. És la nostra referència, el que més en la parella en què més hem estat, en qui hem tingut més influència, és el nostre pare i la nostra mare.
Uh-huh.
Antes se fa un treball, també, te fiques a ton pare i a ta mare i a veure com estàs tu en ton pare i en ta mare. I és fort, el mateix, un treball semblant, també una persona fa de representant i agafa l'energia de ton pare, l'energia de ta mare i te fiques tu davant a veure com estàs, què sents a nivell íntim, a nivell profund, en ton pare i en ta mare. I és també una experiència molt reveladora perquè és que el resultat, després, quan ja has vist, quan ja has experimentat, quan ja has testat, quan ja tu ja has expressat tot el que... moltes vegades hi ha moltes coses que entre els pares, de tanta convivència, del dia a dia, hi ha moltes coses que es queden al tinter, se queden per a dir, o que hi ha temes per a resoldre, i que, la inèrcia del cada dia fa que no les resolgui o no les treballi. Llavors, aquí, com que aquí és un lloc que està molt protegit, hi ha unes energies que ho faciliten, que això se pugui fer, a més, la persona que t'es diu, no, és ton pare, és un representant, està l'energia d'ell.
Ja.
És molt més fàcil de poder treballar, perquè les màscares o les resistències que tenim tots no estan. Llavors, és molt més fàcil poder dir, poder parlar, poder sentir, en definitiva, perquè el que es tracta és de sentir per damunt de totes les màscares que nosaltres ens posem. I els resultats sorprèn moltíssim perquè ens trobem, sorprenentment, ens trobem en que la relació que nosaltres tenim amb un pare, en el pare i la mare, té molt que veure, és molt, molt, molt semblant a com tenim nosaltres la nostra part masculina, la nostra part femenina. Aquesta és la gran sorpresa del curs, de la gent que ve, que se troba de que ells estan exactament igual a com estan en sus pares.
Uh-huh.
Llavors, la parella en què ressonaran tindrà molt que veure en el que ja han experimentat i ja han tingut a casa. És molt, té molt que veure, hi ha molt, molt, molt... Hi ha unes semblances molt grans d'energies. Estem parlant a nivell energètic, no de concrecions de físiques.
Però... Això afecta a la relació, a la manera de comportar-se en la parella? O sigui?
Això afecta a tots els temes que sortiran a la parella. O sigui, si tu tens una parella, si tu tens una part masculina molt potent i una femenina molt dèbil, t'agafaràs una parella complementària. Una parella complementària que tingui la part femenina molt forta i la masculina molt dèbil, perquè si no seria impossible ressonar en saps? Vull dir, les parelles sempre són complementàries i ajustades al teu binomi de masculí i femení.
Ja.
Yeah. Llavors, depèn de com tingues tu col·locades aquestes energies, la ressonaràs, estaràs a gust en un tipus de gent o en un tipus de parella.
Uh-huh.
Llavors, poder-ho tindre equilibrat, t'obri la porta a ressonar en persones equilibrades.
O sigui, això que s'ha de tenir un 50-50, no?
Bueno,
meitat i meitat.
No, vull dir, has de tindre... Si tu ets un home, doncs has de tindre més o menys un 75% d'energia masculina, un 25% d'energia femenina, però equilibrades, sanades, harmòniques entre elles... És una mica va per aquí, el camí. Llavors, a partir d'aquí, a partir d'aquesta base, això és la base per on puguem prendre una relació. I, a més, està completament net de qualsevol relació anterior, residu, ferida, qualsevol història que pugui haver.
Sí.
A partir d'aquí, un ja pot començar una relació des de l'equilibri, des de lo fluir, des de lo creixement, la possibilitat d'un creixement real en parella i cap a millor sempre.
Sempre donen resultats?
El curs va per aquí. És un treball de base, un treball molt de a veure com està un. Llavors, bueno, això també és el que te di, el que parlaré, que pot vindre un, pot vindre una parella o pot vindre un tot sol, perquè el
sí.
treball és en un mateix, en la parella interna de cada un.
Val. Uh-huh. Sempre dona resultats aquest taller, aquest curs?
Home, el curs este, els resultats són brutals. Pel fet que, veurem, cada exercici d'estos no només és una radiografia, no només veus com estan les coses, sinó que estan, està permès o estan oberts a que se faci un moviment. Un moviment a millor. O sigui, tu, per exemple, pots trobar una situació en què la teva part masculina i la teva part femenina estan bloquejades, no hi ha comunicació. Tu, allí, aquell dia, hi ha l'energia, hi ha el sostén, hi ha la infraestructura necessària perquè se pugui fer-se un moviment. Entonces, tu, aquell dia, si tu estàs preparat, si la teva part masculina, si la teva part femenina tenen ganes de moure's, tenen ganes de créixer, que lo normal és que sí, perquè si no ja no vindries al curs, se dona. I aquell moviment està fet ja. Allò ja està sanat. O sigui, la sanació que tu has fet aquell dia, allò ja t'ho emportes.
És definitiu, vols dir?
És grandíssim. Vull dir, no, bueno, si no fes tu un treball d'involució després, però vamos, lo normal és que allò ja quede, perquè...
I a més, home, de vegades un s'agarra molt a lo après o
sí,
un respecte
sí,
per fidelitat, per fidelitat als pares, encara que sigui malentesa, doncs segueix el mateix patró perquè, bueno, això, per fidelitat.
Sí, això és així també, això que dius és cert, però com el treball s'ha fet en un nivell molt visual, molt que ho has vist tu, tu has pogut visualitzar-ho davant teu, el moviment, vull dir, és molt difícil que allò se t'ha quedat gravat perquè ho has viscut d'una manera molt clara, molt al present, no pas d'una manera sutil, perquè el treball, precisament, se tracta d'això, de fer-ho el més evident possible, de que la gent tingui la màxima consciència possible de totes aquestes coses, que és el que es tracta, vull dir, i el treball és efectiu al 100%. Precisament per això, o sigui, primer prens consciència. I una vegada has pres consciència, el moviment és molt fàcil.
Uh-huh.
El més difícil és saber com estan les coses.
Vale.
Si un sapigués com està realment cada una de les seves parts, és que evidentment diria, pues això s'ha de solucionar i hauríem
clar,
de fer això.
Clar,
pues no ho saps.
No.
És molt difícil emprendre una acció. Però en el moment en què se te mostra davant la realitat, el moviment quasi surt tot sol. I es tracta d'això, no? de fer la gent conscient, que la gent tingui l'oportunitat de ficar a la mà de la gent unes eines potents, en unes infraestructures energètiques que normalment no té. I aquí, pues, en la botiga de les 27 pedres, en els minerals, en tot el que tenim aquí, és molt fàcil poder treballar en unes qualitats molt altes. I bueno, és molt xulo, molt xulo. La gent queda molt contenta.
M'has dit que van parelles, també van gent que no té parella.
Sí,
les parelles que van són parelles ja que estan desesperades perquè s'estimen
no,
i no poden... No, o són parelles que volen millorar
són
més.
Són gent que volen créixer, gent que pues, bueno, pues, estan fent un treball, també se n'han adonat compte de que en el moment en què un està en parella ja no pot anar per libre.
Ja.
I que les coses han de fer-se pues, entre els dos i s'ha de fer-se en comú i han d'anar... Perquè el camí que han pres l'han pres junts. Vull dir, en el moment en què s'acasen, en el moment en què es fiquen a viure... Vull dir, el concepte de matrimoni ben entès, vull dir, no... té molt que veure en aquesta paraula d'unitat. Llavors, és que és quasi ha de ser així, perquè és que si no és molt difícil poder mantenir un matrimoni en què cada un va per les d'ell. Quan aquest tipus de cursos, quan un està en parella, pues, rapidíssimament és fàcil de fer-los. Des del moment que ho planteges, pues, la parella, tant un com l'altre, en sigui d'accedir a treballar. I el treball és molt xulo. Xulo tant si vens en parella com si no, eh?
Bueno, Agustinos, moltes gràcies, com sempre. I esperem que s'expliquis més coses altres dies.
Pues quan vulguis.
Bona tarda.
Vale, bona tarda.
L'espai del cor. La cultura occidental s'ha mostrat orgullosa de la seva raó filosòfica i científico-tècnica. Aquests sabers constitueixen una magnífica creació de la raó humana, però hi ha dimensions de l'existència que escapen al domini de la raó. I avui dia necessitem ja una mica més que la sola raó. Això no suposa una invitació a l'irracionalisme i un menyspreu de les justes capacitats de la raó. Gran és la ceguesa del racionalisme, però més gran és encara la de l'irracionalisme. També la raó posseeix la seva sabava i la seva esvadarma, la seva naturalesa i la seva funció pròpia. Aquesta última ha de ser completa, doncs ja sabem que més val complir el propi dharma que desitjar dur a terme una funció que no és la pròpia. Però no és la nostra intenció aquí proposar quins són els límits de la raó, ni tampoc detenir-nos en l'anàlisi del complex concepte de dharma, tan central en tota la tradició hindú. Ens agradaria més aviat convidar a una meditació entre contemplativa i dialògica sobre l'espai del cor, una meditació que ens condueixi a una experiència central capaç d'il·luminar el posterior ús de la nostra raó. Per això, res millor que començar recordant aquestes paraules de la Khandogya Upanishad que diuen: aquella petita flor de loto, aquell estatge que hi ha a la ciutat de Brahman, en ella hi ha un petit espai interior. És necessari buscar, és necessari desitjar conèixer allò que existeix dins d'aquest petit espai interior. La ciutat de Brahman és el cos de l'ésser humà. Aquella petita flor de loto fa referència al cor. En el cos humà, dins del cor, hi ha un petit espai interior. El Sancta Sanctorum de l'Atman. Aquest no envelleix amb la bellesa d'un, no pereix amb l'amor d'un. L'Atmat, més enllà de tot nom, més enllà de tota forma, més enllà de tot coneixement conceptual, més enllà de tota experiència objectivadora, és la presència que habita en l'espai del nostre cor. És la plenitud de la realitat que som, una plenitud que es revela com a Ananda, gràcies al buit lluminós de l'espai del cor. de l'Atman res pot dir-se, de l'Atman res es pot saber. On pot ser no estan això Atman? Però no sempre som conscients de ser el que som. Per això, en ocasions, és convenient emprendre un passeig, un viatge, una peregrinació per trobar aquest lloc sagrat. I en ell, la presència sagrada. No parlem de l'Atman, per tant, no tractem d'anar a ell. Doncs en ell ens trobem, en ell vivim, en ell tenim el nostre ésser. Parlem de l'espai, del cor, de l'Ananda. L'espai, Akasha. La cosmogonia hindú comença amb la creació de l'espai. En un famós mite del cosmos, del que Déu és l'arquitecte i el suport, està ple d'espai, l'espai que es troba entre el cel i la terra, omplint tota aquesta vasta regió. Aquest espai, que en el Rig Veda es denomina Antariksha, espai intermig, s'expressarà posteriorment amb el terme Akasha. Originalment, amb aquest terme, sànscrit significa èter, espai obert, vacuïtat, però s'utilitza amb moltes significacions diferents. Així, per exemple, Akasha significa generalment el cinquè element, la cinquena essència, més subtil que els altres quatre elements primordials, el foc, l'aire, l'aigua i la terra, en els que interplanetaria. No sent això, en algunes Upanishads el terme Akasha s'utilitza ja en el sentit d'un espai sense dimensió, és de fet la matriu de tota dimensió. En el ioga vasista es distingeixen amb major claredat diversos tipus de caixa. En un primer moment tenim l'espai físic, Bhutakasha, la primera noció que ens ve a la ment quan pensem en aquest terme, però és obvi que no és el tipus d'espai que més ens interessa a la nostra meditació. Més enllà d'aquest es troba l'espai mental, Sitakasha, l'espai creat per la ment i, per tant, origen del temps i de l'activitat. Quan Patanjali, en el ioga sutra, ofereix la cèlebre definició de ioga com a Sita Vritti Niroda, es refereix al procés de detenció de les modificacions de la ment. Es tracta d'harmonitzar, calmar i, en últim terme, permetre que cessi l'activitat psíquica que té lloc en l'espai de la ment. Aquest bussejar en l'espai de la ment, l'espai psicològic, suposa ja una certa profundització necessària en l'autoconeixement. Però fins aquí no m'ha avançat excessivament. Doncs tota l'activitat onírica, així com els insomniaments vigílics, esdevenen en l'espai de la ment. L'autoconeixement iògic penetra més enllà del camp del psicològic, més enllà del camp personal, fins a dimensions transpersonals, supraindividuals. Per això, el ioga vasista esmenta el que podem traduir com l'espai de la consciència, Sitakasha, en ocasions traduït com espai transcendental, òbviament no en sentit kantià. És en aquest espai el que som convidats en aquesta meditació. L'espai de la consciència, en aquest sentit, és l'espai del cor i constitueix la font de totes les altres manifestacions de l'espai. Tenim, doncs, que l'espai físic i l'espai mental són manifestacions, expressions, símbols del que podríem dir també l'espai místic, allí on les nocions aparentment contraposades de vacuïtat, sunya, sunyata, i de plenitud, purna, purnata, es fonen en una abraçada hindú-budista que posa de manifest la profunda unitat del Bharata Dharma. La plenitud d'aquesta vacuïtat, la vacuïtat d'aquesta plenitud, podria associar-se a l'altre terme emprat pel ioga vasista, quan vol evitar tota limitació imposada a la noció de l'espai primordial. En aquests casos es parla de Paramakasha, l'espai suprem, absolutament immòbil. Traspassant aquesta perfecta immobilitat de l'Advaita presentat en el ioga vasista, en el Paratrisika Tantra, des del Shivaisme de Kashmir, se'ns diu com en meditar sobre el propi ser en la forma d'un vast firmament biomakara, no limitat per cap adreça espacial, dic, es revela no només la pròpia naturalesa immòbil de la consciència, sinó també el poder suprem inherent a aquesta consciència, Sit Sakti. Una meditació d'aquest tipus a la que des d'aquí us convidem bé pot realitzar-se prenent com a suport inicial el cor simbòlic, el cor Erdalla. L'espai del cor s'ha mostrat com la vacua plenitud del nou espai, de la matriu de l'espai del no ser previ a l'ésser. Ara, el cor de l'espai del cor se'ns va mostrar igualment com un cor sense cor, perquè no es refereix a l'òrgan físic del nostre organisme, encara que aquest pugui prendre's com a símbol, capaç de conduir-nos a la realitat simbolitzada, sense cor, perquè en ell no cap ja buscar un nucli més íntim respecte del com no seria, sinó una vestidura més, un vel a descórrer. Tampoc es tracta del centre subtil, pertanyent a la fisiologia yògica, tàntrica o oculta de l'ésser humà, al Anahata Chakra, encara que aquest pugui igualment servir de localització simbòlica, capaç de permetre'ns sintonitzar amb el cor de tots aquests cors, un cor sense cor, sense cor, en últim lloc, perquè no es tracta de la recerca d'una emoció, un sentiment o un estat d'ànim, associacions immediates despertades pel cor com a símbol. El cor de l'espai del cor és la matriu de tots els sentiments, l'arrel primigènia de totes les emocions, l'arquetip del sentir afectiu, el fons afectiu primordial sobre el que ens produeixen totes les modificacions, ebtis afectives. Aquest cor no és espaial. Aquest espai del cor, Erdaya Kasha, no és sinó la plenivacuitat de l'Ananda. Ananda, la traducció és difícil sempre. En el cas d'aquest terme tan essencial de la tradició hindú, la dificultat de transmetre el seu significat originari, lliure de les connotacions habituals, pot semblar insuperable o, en qualsevol cas, servir com a invitació per a la seva presentació a través d'una marrada, sense necessitat de traduir a una boca de canó el seu nom. Situat ja en l'espai del cor, havent transcendit totes les nocions i sensacions topogràfiques i psicogràfiques, habitant calladament en aquesta transcendència immanent que és el lloc de la presència sagrada, podem romandre a l'escolta del silenci de la plenitud. No, per casualitat, es relaciona la caixa amb Sabda, el so primordial, que podria veure's com l'atribut fonamental de l'espai primordial. En l'espai del cor, podem quedar-nos a l'escolta del so del silenci, oberts a la font de tota musicalitat, la qual cosa hi ha és Ananda. Doncs per dir-ho, amb una bella expressió, bonica expressió, de la Taittiriya Upanishad, qui podria viure, qui podria respirar si no existís aquest Ananda en la caixa? En definitiva, acabant amb paraules de Sri Aurobindo, l'amor i l'Ananda són l'última paraula de l'ésser, el secret dels secrets, el misteri dels misteris. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.ameyamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges.